Són les 8 del matí, bon dia des de Palafrugell.
Bon dia d'ambient més tardorenc, núvols a primera hora, sol a migdia i tramuntana que guanyarà intensitat al final de la jornada.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 22 d'octubre de 2021. 22 d'octubre, eh? I si passegeu pels carrers, almenys a Palafrugell, veureu que ja han posat les llums de Nadal. 22 d'octubre. Sembla que la pluja continua esquivant el Baix Empordà aquesta tardor. El front que ens va creuar ahir arreu del país va deixar núvols, però gens de pluja. Per tant, de moment, sembla que no plourà. Avui, temperatures que oscil·laran entre els 11 graus de mínima, els 21 de màxima. Ara sí que potser trobem alguns intervals de núvols. Des d'aquí, des de el centre Cavallers, des d'on us estem saludant, des del nostre estudi a Palafrugell, veiem una mica de núvols cap a la banda més sud de la comarca. A la tarda i al final del dia hi haurà alguns intervals de núvols prims i a la nit la tramuntana pot bufar, atenció, amb cops màxims de 25 graus. En aquests moments fem repàs de les temperatures en diversos punts de la comarca. A Pals tenim 15 graus, aquí a Palafrugell 16 graus i a Santa Cristina d'Aro 14 graus. Per tant, temperatures que al llarg del dia doncs aniran tendint a anar pujant. Avui al Supermatí us explicarem un cas que potser alguns ja coneixíeu, ara s'ha resolt amb una absolució. Un expolicia de Palafrugell, de la policia local, que era cocainòmen i que no va perseguir els camells que li passaven cocaïna. Finalment, l'Audiència de Girona l'ha absolt després que la Fiscalia digués que la jurisprudència judicial diu que si el policia és consumidor, no està obligat a perseguir les persones que li passen la droga. També us explicarem que ha quedat en llibertat sota fiança. Recordeu aquella xarxa que falsificava carrets de conduir, que estava, tenia base aquí al Baix Empordà? Doncs els han deixat tots plegats en llibertat sota fiança. I també us explicarem i us animarem a entrar a la nostra pàgina web per repassar, per veure una galeria que ha preparat l'Anna Salvador amb una eina creada per una universitat del Canadà que permet veure com afectaria el Baix Empordà diversos... com afectaria el canvi climàtic a diversos punts del món, entre els quals el Baix Empordà. I hem fet una galeria amb casos, per exemple, d'inundacions, de màxima contaminació, perquè puguem conscienciar-nos dels efectes del canvi climàtic. Avui al Supermatí també repassarem l'activitat esportiva d'aquest cap de setmana al Baix Empordà i també l'activitat cultural. Repassarem amb l'Eugènia Agull què és el que podem fer aquest cap de setmana si tenim ganes de passar-nos-ho bé, no sé si anar de festa o gaudir de la cultura, que encara hi ha coses, som el 22 d'octubre i encara hi ha coses aquí a casa nostra. Les 8 i 3 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Benvinguts. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, Anna Salvador, Eugènia Agüell, Maria Alzina, Àlex Cordón. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure si podem saludar l'Eugènia Agüell. Eugènia.
Hola, Miquel, bon dia.
I la Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
L'Àlex Cordón també, ara, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí que saludats tots. Vinga, som-hi. Han absolt un expolicia de Palafrugell que no va perseguir els camells que li passaven la cocaïna. Ens ho explica en Sergi Villena.
L'Audiència de Girona ha absolt un policia local acusat de no perseguir els traficants que li subministraven droga perquè la jurisprudència diu que si consumeix la cocaïna no està obligat a perseguir el camell.
Déu-n'hi-do. Llibertat sota fiança pels líders de la xarxa de falsificació de carnets de conduir en base al Baix Empordà.
L'informàtic que treballava per la DGT podrà sortir de la presó abonant 100.000 euros. L'Audiència fixa en 5.000 euros les fiances per la parella de l'informàtic i per l'home arrestat a quart durant l'informatiu Loki i que la investigació considera la mà dreta dins la trama. Tots ells estan a presó preventiva des del 13 de maig.
Una pàgina web permet veure com el canvi climàtic pot arribar a afectar el Baix Empordà.
Amb la web creada per Mila Kebeb a l'Institut de Montreal, es pot seleccionar qualsevol punt o carrer del món i veure com seria si tingués un clima extrem. Això ens permet veure com quedaria el Baix Empordà amb inundacions, incendis forestals o més contaminació. Els creadors asseguren que per intentar aturar el canvi climàtic conjuntament, és important que tots actuem com si casa nostra se'n veiés directament afectada.
També us parlarem aquí al Baix Empordà. Tenim un volcà desconegut que es troba a Torroella de Montgrí. Ho ha investigat la Maria Alzina.
El volcà de l'Aixart es troba just al costat del massís del Montgrí i va ser descobert fa més de 20 anys. Dos catedràtics del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, Lluís Pallí i Carles Roquer, van descobrir la zona en una sortida de camp amb estudiants.
UPM, el partit de l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, decidirà en assemblea el candidat a les properes eleccions a Torroella.
A principis de l'any 2022, UPM decidirà en assemblea si Jordi Colomí tornarà a ser el candidat a les eleccions municipals o si hi haurà canvi. L'alcalde explica a Ràdio Capital que està sent una legislatura complexa degut a la situació, però ell i el seu equip estan orgullosos de la feina feta.
Endesa inverteix 300.000 euros per reformar la xarxa elèctrica de Sant Feliu de Guíxols.
Endesa està reformant la xarxa elèctrica Sant Feliu de Guíxols per millorar el servei amb una inversió de 300.000 euros. Els treballs, que es desenvolupen en diferents fases, beneficiaran a més de 20.000 clients i permetran optimitzar la seguretat de les infraestructures.
A Palafrugell treballen per controlar i eliminar les plantes invasores que amenacen l'ecosistema del torrent de la Pedrosa.
S'han eliminat algunes plantes exòtiques invasores com la misèria i l'acant, molt utilitzades en jardineria i que es reprodueixen ràpidament.
Seguim explicant notícies. De Palafrugell marxem cap a la Bisbal d'Empordà perquè el Terracota Museu millora la seva accessibilitat.
Les barreres físiques i comunicatives del Terracota Museu s'han pogut identificar gràcies al programa d'autoavaluació de l'accessibilitat MUSA, desenvolupat per la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, per ajudar a la millora gradual de l'accessibilitat que presenta l'equipament i la seva museografia.
Les 8 i 7 minuts, ja que estem en un museu, parlem de cultura. Perquè avui al Supermatí repassarem què podeu fer aquest cap de setmana al Baix Empordà a nivell cultural.
Sí, segurament la proposta més impactant és la de l'Espai Ter, que ofereix una innovadora versió del Llac dels Cignes que combina dansa amb tecnologia 3D. Però també podeu anar a degustar bolets a la Fira de Bolets d'Albanyà, podeu caminar o córrer a la Transmongri, podreu aprendre sobre la literatura de Pla als Jardins de Cap Roig o tenir un dia artístic al bell mig de les Gavarres. De seguida ho expliquem.
I aquest cap de setmana també el grup de dones de la Bisbal organitza les jornades Les Bruixes Dones Sàvies Perseguides.
Els dies 22, 23 i 24 d'octubre s'executaran diverses activitats al Teatre Mundial organitzades per l'entitat juntament amb l'Ajuntament del municipi i la xarxa d'arxius comercials del Baix Empordà. Un dels objectius de les jornades és fer memòria històrica de les dones mortes en nom de bruixes.
I això aquest cap de setmana. D'aquí un mes, Begú celebrarà la quarta edició del Festival Carmen Amaya.
Begú homenatjarà la bailaora flamenca que va passar els seus últims anys de vida al municipi. L'esdeveniment inclourà actuacions musicals, activitats per a totes les edats, tallers i una sardinada popular.
I els esports? El panorama esportiu ofereix aquest cap de setmana alguns partits importants de futbol i hoquei en què s'hi jugaran molt els equips de la comarca.
Sí, en futbol, partits importants del Costa Brava a casa contra el Linense i del Palamós com a visitant a Camp del Mollet. En hoquei patins, el Palafrugell buscarà una victòria a casa contra el Girona que li serveixi per revertir la dinàmica negativa actual.
I aquest diumenge Palafrugell celebra la 36a edició de la Festa de l'Esport.
Serà al Teatre Municipal de Palafrugell a partir de les 7 de la tarda. En el decurs de la nit es farà l'elecció del millor esportista masculí i femení, la millor entitat, el millor entrenador amateur i l'entrega de la medalla de l'esport.
Doncs ja ho sabeu, aquestes són les notícies que repassarem avui al Supermatí. No us ho perdeu, de seguida hem d'explicar què és el que està passant més enllà del Baix Empordà. Una notícia de la que se'n sentirà parlar i molt. L'actor Alec Baldwin ha matat accidentalment una companya de rodatge amb una pistola de foguet. Ja ha passat aquesta matinada. La policia de Santa Fe investiga en aquests moments les circumstàncies de la mort de la directora de fotografia que estava treballant en el western protagonitzat per Alec Baldwin, que es diu Rust, i que ha rebut l'impacte d'un projectil d'una suposada arma de foguet. de foguets. Qui ha premut el gatell ha estat l'actor Alec Baldwin, protagonista d'un western titulat Rust, que s'està rodant a Santa Fe, a Nou Mèxic. El director de la pel·lícula també ha estat ferit. Per tant, Alec Baldwin, que ha disparat aquesta pistola que se suposava que era de foguets, l'ha disparat accidentalment i ha matat a la directora de fotografia de la pel·lícula, i el director de la pel·lícula ha quedat ferit. Déu-n'hi-do. El PP i el PSOE anuncien els noms per renovar el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes. En renovaran 4 dels 5 organismes constitucionals que tenen el mandat caducat després del principi d'acord en què han arribat aquesta setmana, un acord que han signat els ministres de la Presidència Félix Bolaño i el secretari general del PP Teodoro García Egea. Uns animalistes s'atribueixen al rescat dels gossos envoltats de lava a La Palma. S'han atribuït el salvament un grup que es fa dir A-Team, l'equip A, i ha accedit per terra a la zona. Recordem que s'havia organitzat un costós equip de rescat a través de drons per arribar a aquests gossos que estaven envoltats de lava a La Palma i que finalment doncs, els ha rescatat gent que anava a peu. Veurem, encara no sabem exactament si estan bé aquests gossos, encara no s'ha confirmat, no hi ha imatges seves, però se n'ha parlat molt aquests dies. El coronavirus es comportaria com una grip estacional. És el que diu un informe de l'Institut de Salut Global de Barcelona publicat a la revista Nature. La infecció del virus estaria associada a temperatura i humitats baixes i es conforma, com dèiem, de forma similar a una grip estacional. És el que diu aquest estudi, que s'ha basat en anàlisis de 162 països dels cinc continents. L'únic cas en què hi ha hagut més expansió del virus quan les temperatures eren altes hauria estat aquesta cinquena onada, però en aquell cas va coincidir que hi havia poca gent vacunada i molt poques restriccions perquè es van reobrir, per exemple, l'oci nocturn. Per cert, que a Catalunya les residències fan un pas més per recuperar la normalitat a les visites i sortides dels usuaris. Els departaments de Salut i Drets Socials han actualitzat els protocols arran dels bons indicadors del coronavirus. Les visites a les residències ja no tindran límits ni en nombre de persones ni en durada, ni tampoc les sortides. També es permetran les visites a les habitacions, però es mantindrà la cita prèvia i la mascareta. Per tant, s'aixequen bona part, la majoria, la pràctica majoria de les restriccions a les residències, que ja era hora. Ara la previsió del temps. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, què hem de fer avui? Com dèiem, a la portada sembla que la pluja continua esquivant el Baix Empordà aquesta tardor.
Així és, el front que ens va creuar ahir va deixar molts núvols, però gens de pluja. Això sí, la temperatura s'ha normalitzat i avui tindrem un ambient una mica més tardorenc, amb vent moderat de tramuntana. La temperatura oscil·larà entre els 11 graus de mínima i els 21 de màxima, amb un inici de dia amb intervals de núvols que aniran desapareixent les properes hores, i el sol guanyarà més protagonisme al migdia. A la tarda i final del dia, amb intervals de núvols prims, i a la nit la tramuntana pot bufar en cops màxims de fins a 50 km per hora. Dissabte temps majoritàriament assolellat, contrast entre l'ambient fresc del matí i la suavitat del migdia, amb 20 graus de màxima, i tramuntana. Diumenge amb cel més variable, sobretot al final de la jornada, amb nuvolositat més compacta.
Són les 8 i 13 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs mira, torna Ava. I que sona així. Sabeu que Ava presentarà nou disc d'aquí ben poc temps. Avui han tret una de les cançons que formarà part d'aquest nou disc, que es diu Just a Nation, i sona així. Just a Nation és el més nou d'ABBA que han presentat aquesta matinada. Just a Nation, ABBA. De seguida tornem aquí al Supermatí. Parlarem amb l'Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, perquè ens expliqui, perquè ens actualitzi què hem de fer amb les terceres dosis de la vacuna per la gent gran, si es vacunarà els avis amb la grip i la vacuna de la gent gran, les residències, tot això en parlarem de seguida amb l'Anna Rivera.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Del 30 d'octubre a l'1 de novembre vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Hola, sóc la senyora Castanyera i us espero a la Fira de Begur, on trobareu moltes novetats com un escape room gegant. Vine i supera totes les proves.
També trobaràs altres activitats com el túnel del terror el dia 30 al vespre, tallers infantils, la castanyada popular i un munt d'activitats que no et pots perdre.
Us esperem a Begur, a la Fira de la Castanyera.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Hola, sóc en Jordi del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es niu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. En parlàvem ara just fa un moment, abans de la publicitat. Dues notícies relacionades amb el coronavirus. Les visites a les residències es podran fer amb més llibertat a partir d'ara, perquè el govern ha actualitzat les restriccions en aquestes residències. Les visites ja no tindran límit de persones ni de durada, tampoc hi haurà límit en les sortides, es permetran les visites a les habitacions. A més, aquesta matinada s'han eliminat les restriccions en els estadis tancats, en els estadis de bàsquet, per exemple, els més grans. També s'ha ampliat l'aforament a les discoteques. A més, avui hem sabut amb un informe de l'Institut de Salut Global de Barcelona que la grip es comportaria com una grip estacional, perdó, el Covid es comportaria com una grip estacional. A més, també tenim sobre la taula l'opció de les terceres dosis, la vacuna precisament de la grip, si es poden posar juntes o no. Volem actualitzar una mica com estem a nivell sanitari i volem fer-ho amb l'Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà. Anna Rivera, bon dia.
Bon dia.
La pregunta de sempre, perquè ara feia dies que no parlàvem i crec que l'hem de fer. Com sí. Estem? Com esteu?
Estem molt bé. És a dir, ja fa poder 10-15 dies que no tenim cap pacient a l'hospital ni per la molt gent gran. El nombre de PCRs que detectem a la comunitat, que sabeu que és allò que quan comença a augmentar ens preocupa, estem per sota del 2%, que sabeu que per sota del 5% és una bona notícia i són bons números, amb el que, bueno, amb ganes ja de començar a obrir totes les restriccions a l'hospital, poder obrir una mica més les visites de planta, tot i que sempre haurem de fer, bueno, amb les mesures de netejar les mans i la mascareta.
Val. Per tant, diguem, l'hospital està net de Covid. Des de...
L'hospital està net de Covid, exacte. Fa poder... Ostres, ara em mates, perquè fa 10 dies.
Val. Clar, a nivell de casos se'n van trobant, però fa la sensació, no sé si la noteu vosaltres, que, o pel que diuen també des de Salut, que hi ha algun brot, però que no s'expandeix, no? Que no es fa gros com hauria passat ara fa un any.
Exacte, els brots que anem trobant a l'atenció primària encara es detecten casos positius, però tots són relacionats amb trobades, és a dir, alguna trobada familiar, trobades que s'estan molta estona, que poden no tenir la ventilació, que hi ha un cas positiu, i aquest cas s'escampa. Però clar, com que tenim molta població vacunada, amb la gent té la clínica d'un refredat, ostres, últimament em trobo més aixafat, una mica de febre, i llavors el que fem la PCR, el TAR, si fa menys de 5 dies que tenen aquesta clínica i surt positiva, però es relaciona amb aquestes trobades, entre cometes, com més intenses, no sé com dir-ho, de dinars familiars en què gent podem més junta, amb menys espai, i totes van relacionades com amb aquestes situacions.
Pel que em dius, per tant, no estem, és a dir, estem parlant de casos positius entre persones vacunades, però que no evolucionen malament, perquè si no haurien ingressat a l'hospital, per exemple, no?
Ah, exactament, que això ja ens va passar la cinquena onada. Recordeu que la cinquena onada teníem els majors de 40 anys, dit així, amb tots vacunats, i aquests vèiem que no, que ni ingressaven a l'hospital, que sí que hi havia molta transmissió del virus, perquè aquesta gent es quedava a casa, es trobava amb un refredat i de seguida es negativitzava. En canvi, els que no estaven vacunats, que era la part jove de la població, aquests sí que ho passaven més malament, ens ingressaven i tot plegat. Per tant, ara una mica estem veient el mateix, la gent vacunada que es contamina del Covid, que té aquesta clínica mínima, que pot ser que notis, que passa alguna cosa, que fa que t'hagis de quedar a casa perquè ets positiu i no pots transmetre la malaltia i t'has d'aïllar els 10 dies, però que llavors de seguida es troben bé i poden anar a treballar normalment.
Com estem de vacunació?
Bueno, la vacunació, sabeu que el Baix Empordà cada setmana, cada cap obren una tarda per vacunar contra el Covid, ens segueix preocupant molt tota la franja de població que va per sota dels 35 anys, perquè per sobre estem amb uns índexs de cobertura bons, al voltant més del 70% inclús, però quan partim la població i mirem com estan els que són menors de 35 anys, això baixa inclús en algun tram per sota del 60%. Clar, ens costa molt, i em sembla que ho vam parlar l'última vegada, convèncer aquesta gent que s'ha de vacunar. Llavors, més fàcil que els hi posem, que obrim una tarda cada setmana perquè qui vulgui, sense cites, vingui a vacunar, hi ha massa més, no sabem, ens acaben una mica les idees a l'hora d'explicar el per què és tan important vacunar-se. Però bueno, nosaltres insistim, de seguida que ens arriben bones idees ho fem, però és una feina de picar molta pedra.
Diguem, sí que em sorprèn la xifra de 16 a 19 anys, que potser sí que estan una mica pel damunt. No sé si teniu alguna explicació
sí.
A això.
Bueno, per això són explicacions d'aquestes que ens imaginem i és difícil de constatar, eh? Però els instituts han fet molta feina de pedagogia als pares. És a dir, totes les reunions de pares que s'han fet s'ha apretat molt perquè aquests trams d'edat d'institut es vacunessin i sobretot amb l'explicació aquesta de, clar, si tens un fill que no està vacunat i es contamina per Covid, haurà d'estar 10 dies a casa fent la classe virtual, que en canvi si està vacunat ho podrà fer a classe tot i que hi hagi hagut una persona positiva. I llavors també explicaven, sí, de diversos instituts, que els directors explicaven que en aquestes edats fer les classes virtuals és molt complicat, és a dir, que s'aprofita molt més la presencial. Llavors, amb l'època que vam estar de reunions d'instituts i tot plegat, vam notar molt augment d'aquest tram d'edat. Però insisteixo, Dani, són suposicions que ens fem i que, bueno, pensem que els instituts ens han ajudat en aquest sentit, però si em demanessis que tu constatés i tot plegat, em seria molt complicat fer-ho.
Incentius, no?, per vacunar-se, per exemple, no has d'aïllar-te si tens un cas positiu. Clar, el fet que obrissin les discoteques i s'obligués a estar vacunat o a fer-se un test, això no ha fet pujar el número de persones que us venen a vacunar-se?
Això no ho hem notat massa.
Carai.
Però poder també serà contagotes, no?, de que vagin venint. Al final és el que diem, Dani, que qualsevol raó és bona. És a dir, aquí hi havia gent que no es volia vacunar i deia, és que vull anar de viatge, doncs està bé, qualsevol raó és bona perquè et vacunis. És a dir, i tampoc cal donar masses explicacions, jo ho faig perquè crec que és necessari, jo ho faig perquè vull entrar a la discoteca, ens és igual. Ah. L'important és que la gent vingui i es vacuni.
El que sentia l'altre dia també el conseller Argimon, ara que deies això, que sobre les segones dosis per les persones que han passat el virus. Això, si algú així més gran ara mateix ens està escoltant i diu, és que jo només tinc menys de 65 anys, vaig passar el virus i només m'han posat una dosi. Això, hi ha alguna manera de tranquil·litzar-los o si volguessin se'ls podria posar una segona dosi?
Bueno, si tens 60 i 65 anys, ja li, vull dir, es podrà venir a vacunar per la grip i en el moment que es vacuni ho pot consultar. Vull dir, que aquí, ara que aprofito, també, Dani,
ara en parlarem de la grip.
La setmana que ve comencem a vacunar de la grip.
Tota
aquesta gent que tingui dubtes, aprofitem. Es ve a vacunar de la grip i aprofita i pregunta el dubte allà on vacunem de la grip, que li contestarem. De moment, estem parlant de segones dosis.
Sí.
Llavors, han de passar un temps, i si no hem tingut masses problemes, és a dir, si algú es vol posar una segona dosis, però no és massa necessari, és a dir, que no hi ha problema, però que no sé si està massa justificat, perquè hem demostrat que una vegada has passat el Covid amb la segona és com si portessis les dues.
Ja.
Saps què vull dir? Llavors, sí. Són ganes de posar-se, però escolta'm, si algú està molt preocupat, no pot dormir, i aquest és el problema, només faltaria que vingués i li posem.
Molt bé. Ara, de moment, hi ha, segons les dades públiques, que potser varien una mica respecte a les més actualitzades, hi ha unes 1.200 persones amb terceres dosis. Suposo que són residències, no? Com esteu notant l'acceptació de terceres dosis a residències?
Molt bé. Cap problema. És a dir, de seguida que ens van dir que podíem posar la tercera dosi a les residències, vam desplegar tots els equips d'atenció primària que van arribar a les residències a posar-la, cap problema. És a dir, les residències, fixeu-vos que els percentatges són boníssims de residents vacunats. Per tant, les famílies que tenen familiars a les residències, o inclús els mateixos avis que estan a les residències, són molt conscients d'això. Per tant, amb les residències mai hem tingut cap problema pel que fa a vacunació.
I el que em deies ara, quan comença la campanya de vacunació de la grip?
Doncs mira, la campanya de vacunació de la grip comença la setmana vinent. Llavors, això està pensada per persones de més de 60 anys. Llavors, aviat traurem tota la campanya de comunicació. L'únic que sí que separarem, clar, aquí què ens passa? Que els menors de 70 només es vacunaran de la grip, o només es podran vacunar de la grip, i els majors de 70 podran decidir si es posen la grip o es posen la grip i el Covid a la vegada. La grip i la vacuna contra el Covid a la vegada.
Això...
Llavors, clar, nosaltres això a l'hora de...
No, digue. perdona, per ja estaves.
Sí, que això a l'hora de gestionar-ho nosaltres, a l'hora dels centres on es faci, de les cues, de les persones que vinguin, a vegades se'ns fa una mica complicat. Llavors, hi ha hagut caps, que em sembla que són tots, excepte el de Torroella, que han decidit que separaran, i llavors diran uns trams, que no sé, seran uns matins i unes tardes, podrà venir-se a vacunar la gent que té més de 70 anys, o 70 o més, i uns altres trams i uns altres matins i tardes podran venir els que tenen menys de 70 anys. I això a nosaltres ens fa més fàcil, tenint en compte que oferim tant matins com tardes a tota la població. Val? I llavors, per exemple, Torroella que ha decidit, llavors hem d'estar al cas de les indicacions que se'ns donguin, val? A l'hora d'anar-nos a vacunar. I insistim que la gent podrà decidir si es posa la grip o es posa la grip i el Covid. Molt recomanable, i no cal que ho remarqui i ho repeteixi, que s'animin i es posin les dues vacunes, i aquí són en el mateix moment.
Val. Per tant, la tercera dosi per les persones més grans, les persones de més de 70 anys, es comença a posar a partir de la setmana que ve.
Sí, a mitjans de la setmana que ve.
Per què és important? Per què són importants tant la vacuna de la grip com la tercera del Covid?
Clar, aquí el que... Amb el Covid cada vegada anirem parlant més com parlem de la grip. La grip és un virus que fa que la gent jove el passem i, home, podem estar una setmana tocats, podem tenir trobar-nos malament, si algú de vosaltres l'ha tingut, que fa que sembla que t'hagi atropellat un camió i estàs planxat durant uns dies. Clar, amb la gent gran la cosa es complica i el cos no respon igual i moltes grips se'ns compliquen i llavors hi ha pacients amb grip que han de venir a ingressar a l'hospital i tornem a estar com en època Covid, val? Pacients en clínica respiratòria i això es fa molt més feixuc i molt més complicat i més si a més tens altres patologies. Llavors, evidentment ens hem de posar la grip i amb el Covid anirà passant cada vegada el mateix, és a dir, el Covid, a mesura que anem tenint més gent immune i vacunada, el passarem com una grip, però amb gent més gran, amb patologia i tot això, es pot complicar tot i estar vacunat. Llavors, és important estar vacunat tant del Covid com de la grip, de les dues coses, per evitar que, si ens arriba el Covid, ens infectem, que no passa res, la vacuna faci que ho portem doncs com si fóssim joves amb la grip, una mica de trencasso, una mica de trobar-nos una mica aixafats, però que al cap d'uns dies ens recuperem.
Persones que ens estiguin escoltant que vulguin vacunar els seus avis o els seus pares amb les dues dosis, amb les dues vacunes, grip i tercera del Covid, els trucaran? S'han de posar en contacte amb ells amb el CAP? Com va això?
No, ells podran demanar cita, però el que recomanem, i per fer-ho el més senzill possible, el que farem és tipus com fèiem amb el Covid, amb les vacunes del Covid, que era que obríem unes hores i allà venia qui volia, i a l'hora que volia i a l'hora que li anava bé. Per tant, cada cap comunicarà aquesta final, no sé si avui o a principis de la setmana, quins dies obre i quines hores, i que sempre seran els mateixos durant la setmana, durant les setmanes de la campanya de la vacunació de la grip, i si una persona creu que el seu pare o la seva mare s'ha de vacunar i l'ha de portar, doncs qualsevol horari que comuniqui el CAP en el lloc on t'ho comuniqui ha d'anar amb el seu familiar o qui vagi sol s'hi pot anar i vacunar-se.
Val,
I a l'entrada li preguntaran, vostè què vol?
El dubte és més per la gent gran que potser viu sola, com pot accedir a aquesta informació?
La gent que se li va posar la vacuna, la primera vacuna contra el Covid a domicili, seguirem igual, és a dir, això no canviarà, farem exactament el mateix. Els que es poden desplaçar, que són els que ja van venir a vacunar-se a Palamós al camp de futbol, a Torroella, Can Quintana, aquests que es puguin desplaçar, aquests caminant o com sigui, han d'arribar allà i se'ls vacunarà.
Val. Això a partir de la setmana que ve, quin dia? Perquè ho hem d'anar seguint als canals de comunicació dels CAPs.
Què ens passa, Dani? Que els primers dos dies de la campanya de vacunació tindrem molt poques vacunes, perquè no ens n'arriben prou. Llavors, ens fa por obrir-ho dilluns, que vingui moltíssima gent, que la gent faci cua i no es pugui vacunar. Llavors, per això et dic que obrirem a mitjans de setmana, quan estiguem segurs que podem anar tenint un ritme de vacunació bo i que la gent pugui anar arribant i se li pugui anar posant tant la vacuna de la grip com la vacuna del Covid. Per això et dic a mitjans i no a principis de la campanya, comença dilluns.
D'acord.
Però ens fa por això, que els primers dies vingui molta gent, faci cua i els hagin de fer tornar cap a casa igual que han vingut.
Val.
Llavors, per això et dic a mitjans. Però ha de sortir ja la campanya de vacunació de la grip amb els horaris i tot plegat.
Val.
Dilluns.
N'estarem pendents, per tant. Et vull preguntar per dues coses més. Per l'hospital, una mica ampliar la qüestió de l'hospital, i per les residències. A l'hospital, em deies abans que es vol ampliar o es vol intentar tornar a la normalitat. Quins passos s'han fet per intentar tornar a la normalitat a l'hospital i què està previst fer en les properes setmanes?
Aviam, de restriccions ara a l'hospital, pel que fa a Covid, ens queden diverses coses. Una és les visites a planta, val, que sabeu que hi ha un horari al migdia i un horari al vespre. Llavors, la idea seria ampliar aquest horari. Seguirem per això que només hi hagi una persona a l'habitació visitant el malalt, perquè ens sembla que per respecte a l'acompanyant d'habitació, a la persona que està malalta, no pot haver-hi molta gent visitant una persona. A més, recordeu que aquí a l'hospital la gent està malalta, no estava bé i necessitem molta tranquil·litat i que això també és part de la recuperació que necessiten. Per tant, la idea seria en planta anar obrint l'horari en què es pot visitar aquesta persona i cada vegada sigui més el que hi havia abans. Llavors ens queda tota la part de consultes externes, que recordeu que tenim totes les cadires marcades amb les pegatines aquelles, que fa que només pugui seure amb una de cada tres cadires, i per això també demanàvem a la gent que vingués amb un sol acompanyant. Ens fa molta por, Dani, començar a treure pegatines, perquè no sabem si les haurem de tornar a posar.
Sí.
Llavors, de moment, les pegatines a consultes externes no les traurem i també seguirem recomanant que la gent vingui només amb un acompanyant perquè no se'ns acumuli massa gent. Val? I llavors ens queden, més intern, tenim totes les sales de reunions i tot això les teníem molt limitades pel que fa a gent que podia anar-hi, llavors també tornarem a obrir aquest aforament a les zones, a les zones de reunions o tot plegat.
Val.
I també traurem tots aquells circuits, si heu vingut a l'hospital o algun CAP també ho té, tots els circuits d'entrada-sortida,
sí,
obrirem més, és a dir, no serem tan estrictes a l'hora de... o no hauríem de ser tan estrictes a l'hora de fer passar la gent per un cantó o per l'altre.
Clar, entenc que aquesta cautela, perquè... en un hospital petit com el de Palamós, qualsevol brot que es pugui descontrolar una mica pot tenir afectacions reals a l'hospital, no?
Clar, però pensa que, igual, et dic això de les visites, que nosaltres seguirem fent PCRs als pacients que estan ingressats. Quan els tenim ingressats, els anem fent una PCR periòdica, però com que tenen visites i a vegades algun familiar, que això no hauria de passar, però segueix passant, es treu la mascareta, a vegades tenim algun susto i per això anem fent PCRs periòdiques, perquè si algun pacient se'ns infectés... No n'és a més, llavors per localitzar-lo, per detectar-ho aviat i poder-lo aïllar de seguida. Vull dir que aquestes mesures que eviten que tinguem brots o de detectar-los aviat, no hauria, o sigui, això no canviarà, per tant no n'hauríem de tenir més dels que hem tingut fins ara.
Va. Després, les residències... estan bé, no? Vull dir, no ha entrat cap cas, allò, i si hi ha hagut algun cas s'ha pogut controlar bé, no?
Just abans de la tercera dosi, sí que hi van haver-hi algunes residències que començaven a detectar casos positius. Insisteixo en casos en què els residents es trobaven relativament bé, però es detectava que era positiu. Vam posar la tercera dosi i pau absoluta, no hi ha hagut cap cas positiu, o sigui, hi ha hagut un canvi també en aquest sentit brutal. Per tant, les residències estan molt tranquil·les, són totes verdes, hi ha molta mobilitat ja dins de les residències i clar, una mica el que faltava, que és lògic que passi, és que també s'obrin les visites.
Això que ens serveixi perquè la gent gran es vagi vacunant amb la tercera dosi, la gent gran que no va a la residència, que no viu en una residència, perquè si torna a haver una pujada de casos com la que va haver-hi el juliol, quedaran protegits.
Ah, exactament. Sí.
Molt bé, doncs amb aquesta informació, que la setmana que ve comença la campanya de la vacunació de la grip i de la tercera dosi del coronavirus, essencial saber-ho. Gràcies per passar avui pel Supermatí, Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà. Que tingueu molta sort.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Les 8:37 minuts. Notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Aquest cas, tela. L'Audiència de Girona ha absolt un policia local acusat de no perseguir els traficants que li subministraven droga. Policia local de Palafrugell. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, una investigació de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Palafrugell va desmantellar un grup criminal que l'any 2014 traficava amb cocaïna. Posem antecedents amb en Sergi Villena.
L'operatiu va destapar que entre els clients de la xarxa hi havia un agent municipal que va acabar acusat per incomplir les obligacions derivades del seu càrrec. Aquest dimecres la fiscal li ha retirat l'acusació perquè la jurisprudència l'eximeix de perseguir el delinqüent si era consumidor. Segons fonts municipals, la gent ja no forma part del cos. L'aleshores policia local de Palafrugell s'enfrontava a un any i mig d'inhabilitació per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes. Al judici, la fiscal ha retirat l'acusació i el tribunal li ha comunicat que quedarà absolt.
No era el primer cop que s'asseia al banc dels acusats a l'Audiència de Girona, perquè ja el van jutjar i condemnar per haver robat 7 mòbils d'una botiga de telefonia de Llafranc durant la gran nevada del 2010.
Sí, l'escrit d'acusació de la fiscalia també apuntava que l'Ajuntament de Palafrugell havia suspès el policia, però que es desconeixia quina és la seva situació actual. Fons municipals apunten que ja no forma part del cos. Per la resta de processats es demanen diverses penes atenuades per dilacions indegudes, ja que la causa ha estat paralitzada durant 3 períodes, de 8 i 10 mesos i de 2 anys i 3 mesos, per causes alienes als investigats. Cal destacar que les defenses s'han adherit a la petició de la Fiscalia i el judici que s'ha fet a l'Audiència de Girona ha quedat vist per sentència.
Sí, aquest és el titular, eh? Si un policia és cocainòman i no està obligat a perseguir els seus camells, podria semblar evident, eh? Però no deixa de cridar l'atenció. L'Audiència de Girona també, no ens movem d'aquí, ha deixat en llibertat sota fiança els líders de la xarxa de falsificació de carnets de conduir que tenien la base aquí al Baix Empordà, que els van detenir, recordareu, el passat mes de maig. Anna, recordem una mica els fets.
La investigació va arrencar el juny del 2020 quan els Mossos d'Esquadra van identificar un conductor que duia un carnet de conduir aparentment oficial. De seguida, però, van sospitar que no s'ajustava a la realitat perquè l'havien detingut feia poc temps per un delicte contra la seguretat viària per circular sense permís. A partir d'aquí, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos va obrir una investigació i van descobrir que era un carnet fraudulent. A partir d'aquí, es va obrir una investigació. L'11 de maig d'aquest any, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van desplegar un macrooperatiu, anomenat Loki, per desmantellar una xarxa que fabricava carnets de conduir accedint a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. A la cúpula de la trama, la investigació situava un informàtic que treballava per la DGT a través d'una empresa externa, la seva parella, tots dos detinguts en un domicili de Sant Feliu de Guíxols, i un home arrestat a Quart, identificat com la mà dreta de l'informàtic. Dos dies després, el jutjat d'instrucció 1 de Girona va decretar presó provisional sense fiança per als tres suposats cervells de la trama.
Ara, l'Audiència de Girona ha acordat que els investigats surtin en llibertat sota fiança.
Sí, tot i això, el tribunal recull les declaracions del jutjat d'instrucció de responsables de la DGT, que han remarcat que l'informàtica es limitava a fer feines de suport, no tenia accés a contrasenyes de tramitació dels aplicatius, ni tampoc a les claus dels funcionaris. Per tant, argumenta la sala, els indicis apunten que les hauria aconseguit de manera irregular. L'audiència fixa la fiança més alta per l'informàtic, que haurà d'abonar 100.000 euros per sortir de la presó. Pels altres dos investigats estableix fiances de 5.000 euros. Els advocats de la defensa remarquen que faran efectives les fiances amb l'objectiu que surtin en llibertat de manera imminent. Un cop en llibertat, el tribunal decreta compareixences quinzenals i la retirada del passaport per neutralitzar el risc de fugida.
Tela, tela també aquest. Gràcies, Anna. Estem parlant molt aquests dies de diverses notícies relacionades amb el canvi climàtic. Sabeu que hem publicat a la nostra pàgina web una notícia sobre el fet que bona part de l'Empordà desapareixeria si creix molt poc el nivell del mar. Doncs bé, hi ha una pàgina web que s'ha dedicat a mostrar-nos com quedaria el nostre entorn si pugés molt i molt i molt el nivell del mar i si hi hagués grans inundacions. Ho podeu veure a la nostra pàgina web. Aquesta web que us expliquem és la web creada per l'Institut de Montreal Mila Quebec, que permet veure l'impacte de les inundacions, incendis o contaminació pel canvi climàtic, l'impacte que poden tenir a qualsevol lloc del món, també al Baix Empordà.
Exacte, amb la web anomenada This Climate Does Not Exist es pot seleccionar qualsevol punt o carrer del món i veure com seria si tingués un clima extrem. A la web de Radio Capital podreu veure com quedarien alguns punts de la comarca amb inundacions, incendis o contaminació. I és que aquests tres fenòmens són algunes de les amenaces més grans del canvi climàtic. Les inundacions són els desastres naturals més comuns i mortals. A més, el canvi climàtic està provocant una acceleració de la freqüència i la intensitat d'aquest fenomen. S'espera que a finals del 2050 l'augment dels nivells dels mars afecti la vida d'un bilió de persones arreu del món, ja que més de la meitat de la població mundial viu a menys de 60 quilòmetres de la costa. En segon lloc, pel que fa als incendis, són una altra de les grans preocupacions provocades pel canvi climàtic, i és que amb la intensificació de les temperatures extremes, moltes parts del món viuen períodes de sequera, que encara afavoreixen més l'aparició d'incendis. Actualment, el 40% de l'Amazones, per exemple, està en risc de convertir-se en sabana. I finalment hi ha la contaminació, que és present avui en dia sobretot a grans ciutats amb molt de trànsit i activitat industrial. Tot i que aquesta boira contaminant no és un efecte directe del canvi climàtic, tenen molt a veure. La contaminació és la manifestació més clara de l'empitjorament de la qualitat de l'aire. Ja actualment, l'Organització Mundial de la Salut estima que el 91% de la població viu en llocs on els nivells de la contaminació en l'aire superen els límits segurs. Així doncs, l'objectiu d'aquesta pàgina web és fer que la gent empatitzi amb aquelles parts del món més afectades ja avui en dia pel canvi climàtic. Recordeu que trobareu totes les imatges del Baix Empordà a la nostra web radiocapital.cat.
No us les perdeu perquè són realment impactants. I no deixem de parlar del clima. Estem parlant també molt sovint, ara fa un mes, de l'expulsió, de l'inici de l'expulsió de lava per part del volcà de la Palma. Doncs bé, aquí al Baix Empordà també tenim un volcà bastant desconegut, es diu el volcà de la Xart i es troba al massís del Montgrí. La seva última erupció va ser, això sí, fa més de 6 milions d'anys. I el seu descobriment, en una sortida de camp dels estudiants de la Universitat de Girona, fa més de 20 anys. I va ser tota una sorpresa. Maria Alzina.
El volcà de la Xart es troba just al costat del massís del Montgrí i va ser descobert fa més de 20 anys. Va ser quan dos catedràtics del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, Lluís Pallí i Carles Roquer, van realitzar una sortida de camp amb estudiants. L'erupció que es va produir en aquell entorn va ser fa més de 6 milions d'anys. Tot i això, el descobriment va ser tota una sorpresa.
Sí, bueno, diguem que va ser, com sol passar amb ciència, fruit de la coincidència. I sempre els portàvem en aquell forat, en aquella espècie de conca, per explicar justament les formes típiques de dissolució en les calcàries, que s'anomenen dolines, que a l'interior d'aquesta suposada dolina hi havia roques volcàniques.
La boca del volcà de la Xart medeix uns 200 metres de diàmetre i està situada al costat de l'antiga base Loran, a l'Estartit. Era complicat saber a simple vista que la zona havia estat un volcà. No té la típica forma de con volcànic. Sabem que la zona volcànica a Catalunya es concentra al voltant de la Garrotxa, però segons Carles Roquer, l'activitat volcànica recent de Catalunya es troba en alt grau i de manera general a la província de Girona.
Doncs bé, tots els detalls els trobareu a la nostra pàgina web, a radiocapital.cat. No sé si la notícia d'aquest volcà bastant desconegut a Torroella ens pot dur també a explicar notícies polítiques a Torroella de Montgrí. I és que l'alcalde Jordi Colomí té ganes de tornar-se a presentar. Jordi Colomí Massanes, alcalde de Torroella de Montgrí i l'estartit avançat a Ràdio Capital, que a principis de l'any que ve es celebrarà una assemblea del seu partit i allà marcaran els objectius i es decidirà si el candidat per les properes eleccions vol seguir sent ell o no. Ens ho explica l'Àlex Cordón.
Tanmateix, tal com afirma a continuació Jordi Colomí, la manera d'escollir candidat d'UPM és sempre aquesta, en assemblea i gairebé un any i mig abans de les eleccions.
Un segon, que aviam si podem escoltar el tall de veu d'en Jordi Colomí, que no el teníem preparat, un segon. Aviam si el tenim per aquí, Jordi Colomí, ta-ta-ta-ta-tap. Aquí, sí, aquí el podem escoltar. Aviam, escoltem el que ens deia Jordi Colomí en declaracions aquí a Ràdio Capital. Així sonava.
En el primer trimestre, un any abans de les eleccions, un any i mig abans de les eleccions, doncs es valora què volen fer els actuals regidors i regidores, es valora també la disponibilitat i com ha anat la legislatura, que tothom hi digui la seva i després s'acaba de decidir. En principi tenim un equip de govern il·lusionat, amb ganes de continuar aquests projectes i per tant jo penso que serà una línia continuista.
Això ha passat, aquesta decisió s'ha de prendre tenint en compte que aquests dos anys i mig que portem de mandat han estat complicats, no?
Jordi Colomí, nascut el 1960, va començar en política municipal el 1987 formant part de la llista d'UPM. Va ser regidor d'Urbanisme de Torroella de Montgrí del 1991 al 2003 i el passat mandat va ser primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni, Zona Esportiva, Món Rural, Esports i Unitat Operativa de Manteniment. Durant l'actual legislatura, a part d'exercir com a alcalde, té competències directes en les àrees de serveis generals, política territorial, política econòmica i gestió del contracte de l'abastament d'aigua potable. UPM, abreviatura de Unitat i Progrés Municipal, va guanyar les eleccions municipals de Torroella el 2019 amb 1.426 vots i 6 regidors. D'aquesta manera, Jordi Colomí va ser escollit nou alcalde gràcies als 6 vots d'UPM i als 4 d'Esquerra Republicana. És a dir, va aconseguir el suport de 10 dels 17 regidors que configuren el consistori.
Gràcies, Àlex. 10 minuts per les 9 del matí. Endesa inverteix 300.000 euros en reformar la xarxa elèctrica de Sant Feliu de Guíxols. Aquests treballs de la companyia beneficiaran molts clients del municipi.
Endesa està reformant la xarxa elèctrica de Sant Feliu de Guíxols per millorar el servei amb una inversió de 300.000 euros. Els treballs, que es desenvolupen en diferents fases, beneficiaran més de 20.000 clients i permetran optimitzar la seguretat de les infraestructures. En concret, s'està estenent un nou tram de cable de mitjana tensió de 25 kW a gairebé 300 metres de longitud, a l'Avinguda Saragossa, per enllaçar quatre centres de transformació que fins ara estaven aïllats. Això permetrà que, en cas d'incidència en una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. El nou cablejat, a més, ha permès substituir l'antiga línia elèctrica. En paral·lel, s'estan renovant tecnològicament 7 centres de transformació i, entre d'altres canvis, també s'està fent la renovació integral de 3 línies elèctriques diferents de mitjana tensió. En total, se substituiran uns 540 metres de cable per uns de nova tecnologia, més operativa.
I a Palafrugell, l'Ajuntament lluita contra les espècies invasores. Han començat els treballs per controlar la població de diverses plantes invasores que amenacen l'ecosistema, concretament el torrent de la Pedrosa. Es tracta d'una zona que pertany a l'espai d'interès natural Muntanyes de Begur i que, per tant, està protegit.
Els treballs s'han centrat en l'eliminació d'algunes plantes exòtiques invasores com la misèria i l'acant, molt utilitzades en jardineria i que es reprodueixen ràpidament. Una altra actuació ha estat el control de la població d'ailans, un arbre originari de Taiwan i la Xina i que té una gran capacitat de dispersió a través de les llavors i dels rebrots.
Des de quan estan en marxa aquestes feines i quan han costat?
Aquestes actuacions es van iniciar el 2018 i han comptat amb un pressupost de 8.407,46 euros, dels quals 7.575,71 euros els ha portat la Diputació de Girona. Durant aquest 2021 també s'han eliminat diferents exemplars de l'espècie invasora plomall de la Pampa, present en diferents espais urbans i periurbans del municipi. Des del consistori recorden que l'expansió d'espècies invasores és una greu amenaça per a la conservació dels ecosistemes i és considerada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura com la segona causa de pèrdua de biodiversitat a escala global.
Són les 8:52 minuts ara mateix, seguim al Supermatí. Va, obrim un bloc dedicat a la cultura, per una banda parlant del Terracota Museu, perquè volen convertir-lo en un equipament inclusiu que garanteixi l'accés universal a la cultura. Llavors, el Terracota de la Bisbal ha engegat unes actuacions per millorar en aquest sentit d'accessibilitat. Formen part del pla d'accessibilitat turística i, per tant, es tracta d'eliminar barreres físiques i comunicatives del Terracota Museu per persones amb diferents capacitats gràcies a un programa d'autoavaluació de la xarxa de museus de les comarques de Girona.
Així, en l'exposició permanent s'ha subtitulat l'audiovisual principal per tal de millorar l'accessibilitat auditiva. Aquesta millora també beneficiarà altres grups, com persones amb necessitats cognitives específiques o persones que no dominen l'idioma. S'ha subtitulat en els quatre idiomes en el qual està disponible actualment: català, castellà, anglès i francès. Enguany, a més, també s'han instal·lat paviments podotàctils d'avís cromàticament contrastat a l'inici i al final dels trams d'escales, a l'ascensor i en el taulell d'atenció al públic.
Doncs després d'aquests detalls que fan referència al Terracota Museu, ara sí que obrim l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. Perquè aquests dies el Baix Empordà està ple d'activitats culturals per apropar la dansa a tots els públics, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí programa cada any a la tardor produccions de ballet de gran qualitat i aquest cap de setmana n'arriba una.
Així, en l'exposició permanent...
No és aquesta la notícia que volem explicar, aviam si la podem sentir ara. Sí, Eugeni, endavant.
Aquest dissabte 23 d'octubre, a 8:45, l'Espai Ter oferirà un dels ballets més coneguts i populars de tota la història, el Llac dels Cignes. La companyia madrilenya Larumbe Danza, que enguany celebra el seu 25è aniversari, reconeguda internacionalment pels seus espectacles, proposa la seva particular versió d'aquest gran clàssic, amb clara mirada al present i al futur, combinant la dansa contemporània amb imatges en 3D, una història explicada des de la perspectiva de joves immersos en la revolució social i econòmica del segle XXI en un espectacle que s'estrena a Catalunya. En aquesta innovadora visió, ballarins i ballarines, com dèiem, es confonen sobre l'escenari amb hologrames i imatges 3D, un espectacle doncs, que posa noves tecnologies en el punt de mira i suggereix una reflexió sobre els riscos que comporten pel desenvolupament, la seguretat i la salut de la infància i els joves. El Llac dels Cignes és el primer dels 3 ballets que va escriure el compositor rus Piotr Ilich Chaikovski a petició de l'Òpera de Moscou, que va ser estrenat doncs, a Moscou l'any 1877.
També és la quarta edició de l'Art en Gavarres, el Festival Internacional d'Art i Paisatge de les Gavarres.
Un festival que parteix de la idea que l'art pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el paisatge. Relacionem art i natura per donar doncs, a conèixer aquest espai natural protegit i posar-lo en valor. Els artistes participants creen durant unes setmanes obres in situ amb materials naturals i aquesta vegada doncs, és el moment de visitar i veure aquestes intervencions artístiques efímeres mentre els visitants s'endinsen a les Gavarres. A banda, dissabte i diumenge també podeu anar a la Fira de Bolets del Banyà, una fira carregada d'activitats, parades, degustacions, espectacles i propostes per tota la família.
Més enllà també proposem alguna cosa, com heu sentit, fora del Baix Empordà. I aquest diumenge hi ha una nova edició del Trans Montgrí. Els participants travessaran tot el massís del Montgrí en un recorregut exigent d'uns 14 quilòmetres i 644 metres de desnivell. Cal portar bon calçat, això sí, i aigua, perquè no hi haurà avituallaments. Eugènia.
De 8:15 a 9:15, ben d'hora, es farà una sortida esglaonada des de l'aparcament de la Pineda, davant de la Pedrera d'Ullà, i serà a les 2 quan hi haurà habilitada una zona d'arribada al port de l'Estartit. No hi haurà bus de tornada i és gratuït, però cal fer inscripció prèvia.
I també podeu fer aquest cap de setmana una ruta sobre Josep Pla a Cap Roig.
La documentació que es conserva als arxius de Cap Roig i de la Fundació Josep Pla permeten explicar la història del matrimoni que tenia el projecte i el somni de construir un castell i un jardí botànic en un lloc paradisíac. A través de la literatura de Josep Pla, amb qui compartien l'admiració per la bellesa de l'indret i la voluntat de conservar el paisatge, així com també la preocupació pel futur dels seus llegats. Aquesta visita val 2 euros, la podeu comprar l'entrada online i serà el dissabte a 11:15 del matí.
Una altra proposta per aquest cap de setmana que té a veure amb bruixes, atenció, bruixes. És una activitat que ens va cridar molt l'atenció, que organitza el grup de dones de la Bisbal. Són les jornades Les Bruixes, Dones Sàvies Perseguides, que té lloc avui, demà i demà passat.
Les activitats compten amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i la Xarxa d'Arxius Comarcal del Baix Empordà. Divendres 22 es farà la presentació de les jornades amb l'acte Dones, Bruixes, Feminicidis, Història i Actualitat, a càrrec del mateix grup de dones de la Bisbal a les 8 de la tarda. Dissabte a les 10:30 del matí hi haurà una xerrada anomenada Una visió de la bruixa de principis del segle XIX francès, a càrrec d'Anna Maria Corredor Plaja, la traductora del llibre La bruixa, de Jules Michelet. Més tard, a les 12 del migdia, s'endurà a terme una altra impartida per Pau Castell Granados, doctor en història medieval, sobre la cacera de les bruixes a Catalunya i les bruixes empordaneses. A la tarda hi haurà la projecció de la pel·lícula Aquelarre, dirigida per Pablo Agüero, a les 7 de la tarda. Per últim, el diumenge hi haurà un concert d'estrena d'Elisabet Vinardell i Elisabet Lauwenbach presentaran el seu nou disc, Dièresi, al teatre a les 12:00 del migdia. Les entrades poden adquirir a taquilla per 8 euros o anticipades 6 euros a través de la pàgina web labisbal.covin.com/dièresis.
I Paula, d'aquest festival, del festival de, o de les jornades de les bruixes, dones perseguides, s'explicarà bàsicament que les dones i a les bruixes sempre se les ha estigmatitzat com a dolentes.
Sí, de fet, les jornades volen revisar la nostra història col·lectiva europea, reclamar justícia per les víctimes de les cacers de bruixa i recuperar i dignificar la seva memòria. A més, busquen ampliar la perspectiva que es té envers la situació de milers de dones perseguides i mortes per bruixes en l'actualitat. La presidenta de l'entitat, Marina Puig, explica les activitats que es realitzaran durant el cap de setmana i també per què han decidit recuperar la memòria de les víctimes mortes com a bruixes.
Nosaltres estem fent que sí, per això hem volgut revisar això. Hem volgut d'alguna manera també fer justícia amb aquestes dones i com a grup feminista doncs hem volgut trencar amb aquest estigma sobre que les dones bruixes eren dones dolentes.
Doncs ja ho sabeu, una mica de revisar la història per adaptar-la als nostres temps i no seguir expandint els tòpics que tota la vida havíem conegut. Ara mateix són les 9:00 del matí, encara hem d'explicar alguna notícia més, sobretot pel que fa als esports.